Bona nit i benvinguts, una nit més, al Pòdium. Després de tres setmanes sense Pòdium a causa de la Setmana Santa i del ple extraordinari de la setmana passada, ja tornem a ser aquí i, com sempre, és molta l'actualitat esportiva que tenim a comentar i avui aquí al Pòdium us en donarem tota la informació. Bona nit, Pol.
Bona nit, Maite.
Et sembla si comencem amb el sumari?
Comencem.
En futbol?
Parlarem de l'empat del Club Esportiu Sant Celoni davant el segon classificat i de la victòria de la penya contra l'últim classificat.
En bàsquet?
Victòria del sènior masculí per 57-59 i derrota del sènior femení.
En futbol sala?
El futbol sala Baix Montseny dona un pas de gegant cap a l'ascens guanyant 1-2 al Lliçà.
En poliesportiu?
Parlarem de la segona edició de l'Ultrabike i repassarem els resultats del Club Atletisme Sant Celoni al Campionat de Catalunya de Relleus. I a més, avui, en el nostre espai de l'entrevista, parlarem amb en Jordi Deumal i en Francesc Deulofeu, que han completat els 100 quilòmetres de l'Intermón Oxfam Trail Walker.
I comencem amb futbol i ho fem parlant del Club Esportiu Sant Celoni. Recordem que aquest cap de setmana ha empatat a 0 el camp del segon classificat, el Bellavista. Amb aquest empat, el Club Esportiu Sant Celoni ja n'encadena 4 de seguits i ara mateix són a la novena posició amb 43 punts. Com cada setmana, escoltem la crònica que ens fa l'Antonio Navas. Bona nit, Antonio.
Bona nit.
Bé, un altre empat, però contra el segon classificat. Podem considerar-ho que és un bon resultat?
Pues sí, sí, la veritat és que sí, és un dels dos equips forts del campionat i curiosament els dos partits, tant el de casa el vam empatar 2-2 i aquest 0-0. Un bon resultat i la veritat és que es va donar una bona imatge.
Comptant que aquest equip només ha perdut 3 partits durant tota la temporada, podríem dir que és un molt bon resultat, no?
Sí, la veritat és que sí. Sí, inclús van tenir un parell d'ocasions bastant clares, que estic segur que si haguéssim marcat també hagués sigut un... podíem haver aspirat a guanyar 0-1 també, perquè van tenir el partit molt controlat en defensa, al principi van tenir una ocasió i a mitjan de la... al minut 30 de la primera part també van tenir una altra. Ells també van tenir una, però bueno, nosaltres van tenir dos i ells una.
Hi havia un equip que dominava clarament la possessió o era un anar i tornar cada vegada?
No, va ser un partit on les defenses se'n van imposar els atacs. Ells jugaven amb un punta, molt replegats, per sortir a la contra i bueno, nosaltres jugàvem en les línies molt, molt juntes també i vull dir, l'equip que tenia la pilota, la veritat és que li costava perdre-la. Més o menys la possessió de la pilota va ser un 50%. Va ser un partit força igualat, que el que marqués pues, tenia moltes opcions de guanyar. Encara que el resultat sigui 0-0, no va ser perquè, ja et dic, no van haver-hi algunes ocasions, sí que van haver-hi algunes ocasions, però bueno, tant el porter d'ell com el nostre no és que haguessin sigut jugades molt complicades, però les van resoldre bé.
I ara porteu, si no m'equivoco, 4 empats seguits. Què és el que us falta per acabar d'aconseguir els 3 punts?
Ja, la veritat que és el que jo sempre dic, no? Nosaltres tenim una bona plantilla, però mai podem fer un bon equip. Llavors, això és el que ens condiciona, perquè, per exemple, ahir ens faltaven 3 o 4 jugadors claus que ens poden aportar a l'hora de fer canvis. I, clar, perdem potencial dintre del camp quan ens falten jugadors. I això ha sigut un anar i tornar tota la temporada, no? I per això, a vegades, pues, no hem sumat aquests punts de 3 en 3 degut a que sempre ens ha faltat alguna cosa de jugadors. Ja et dic, jo crec que tenim una plantilla des del principi de temporada per haver-li pogut lluitar el títol fins al final, el Sarrià i el Bellavista. La prova està que al principi pues, estàvem a davant i estàvem enxufats, però després nosaltres no hem sigut un equip implicat i un equip constant i un equip que... No hem sigut un equip regular, hem sigut un equip que hem tingut bona plantilla, però no hem tingut constància, no hem estat enxufats el campionat i crec que és per això per el que no hem fet molts punts i ara no li podíem estar disputar amb aquest joc al Bellavista o al Sarrià. Perquè per plantilla, et dic, no crec que tinguin molt més potencial, no els he vist tots els partits que nosaltres, però la veritat que sí que han estat més implicats i això és el que està donant els resultats.
I ara, de cara a la propera setmana, visiteu el Vilamajor, si no m'equivoco?
No, ve a casa.
Bé, ve a casa el Vilamajor, què n'espereu?
Ara tenim dos partits seguits, Vilamajor i després ve la Torreta.
I què n'espereu?
Bueno, nosaltres estem en una línia, si recuperem un parell o tres de jugadors més que ens poden potenciar a l'hora de fer canvis i tot, doncs podem aspirar a guanyar. Nosaltres podem guanyar qualsevol, però també podem perdre en qualsevol.
És el que vam parlar l'última vegada que va venir aquí, que és una lliga que és molt irregular, que no et pots fiar-te del número de la posició que estigui l'equip perquè pots perdre o pots guanyar en qualsevol moment, no?
Sí, és veritat. I en aquesta categoria ho estic veient, l'equip que logra avançar-se en el marcador té molt a guanyar, perquè llavors l'equip contrari, si ara que se va cap endavant te deixa espais i tens moltes opcions de marcar més gols. És la categoria, és com és i així és el campionat.
Doncs molt bé, Antonio, moltes gràcies. Esperem que la setmana que ve el Sant Celoni s'emporti els 3 punts.
Pues gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
I seguim amb futbol i ara és el torn de la penya barcelonista, on recordem que ha guanyat per 2-1 contra l'últim classificat, el Sant Vicenç de Torelló. Amb aquesta victòria, la penya se situa a l'onzena posició amb 37 punts. Escoltem com cada setmana la crònica del segon entrenador de la penya, en Roger Puigvert. Bona nit, Roger.
Bona nit.
Bé, primer de tot, felicitats per la victòria.
Gràcies.
Com va anar el partit?
Bé, el partit el més important va ser els 3 punts, perquè ja saps que sóc bastant sincer i per mi ha sigut potser el pitjor partit que hem vist a casa de la penya. Sobretot la primera part, va ser un partit desastrós. Sóc potser una mica salvatge dient això, però a mi m'agrada dir les coses com són i la primera part no, ni en Carlos ni a mi ens va agradar gens. Va ser un partit que no vam tenir gens el control de la pilota, sobretot a la primera part, i ens va fer que el Sant Vicenç de Torelló, que necessitava guanyar sí o sí per mantenir-se a tercera, li interessava un partit boig i ho va aconseguir la primera part i ens va fer anar com va voler, i això, si nosaltres no tenim la pilota i no tenim una mica el ritme del joc i això, nosaltres no ens interessa gens i no ens va bé, i la primera part va ser bastant desastrosa, bastant patètica a nivell nostre. Llavors, a la mitja part vam canviar unes cosetes i sembla que els canvis de jugadors i alguna coseta més que vam retocar ens va anar bé perquè vam tenir més ocasions de cara a la segona part i vam tenir pals i tal, però tot i així, bueno, no va ser un partit diguéssim que passava la història pel joc.
O sigui que vau sortir una mica confiats, diguéssim, veient que era l'últim classificat?
No, al revés. Havíem dit tota la setmana que seria potser el partit pitjor que ens podia tocar i així va ser. I sabíem que allà i a casa seu ja ens va passar el mateix, que era un equip que no passava mai pel mig del camp, la pilota sempre anava de punta a punta, de porteria, que això no ens interessava, que intentaríem nosaltres baixar la pilota, intentar tenir-la nosaltres, la teníem nosaltres a la defensa, però tenir la pilota a la defensa ara mateix no significa tenir oportunitats de gol i no sabíem què fer amb la pilota i no ens en vam sortir. A la mitja part sort que ho vam rectificar i vam entrar a l'escuari amb 1-0 a la mitja part, que també ens va anar bé, però la veritat és que pel joc no puc estar gaire content de l'equip.
Mirant una mica els resultats, he pogut observar, diguéssim, que la primera volta, o sigui, vau puntuar en 9 partits, i en aquesta segona volta, no ha acabat la Lliga i heu puntuat en 8 partits. O sigui, la penya està en una línia ascendent, no?
Sí, la primera volta vam fer 4 victòries i ara aquesta segona volta ja en portem 6 i encara ens falten 4 jornades. I d'empats també, també hem millorat, vull dir, estem molt millor, portàvem una ratxa de 4 victòries seguides, menys la penúltima jornada que vam jugar al camp del líder, que allà vam perdre però vam competir, i aquesta jornada hem tornat a guanyar, o sigui que de les últimes 6 jornades n'hem guanyat 5 i la que hem perdut ha sigut al camp del líder, que encara no hi ha guanyat ningú. Supercontents, vull dir, el treball que s'està fent, sabíem que havia d'arribar tard o d'hora, ha arribat a la segona volta, potser ha arribat una mica més tard del que esperàvem o del que volíem, sobretot els entrenadors i el cos tècnic, però ha funcionat, està funcionant i ha arribat, que és el que ens interessava, i que nosaltres des del 12 d'agost hem tingut molta fe amb aquests jugadors de 19, de 20, de 21, de 22 anys que necessitaven tenir minuts i això, que nosaltres els hi hem donat, i ara al mes de finals de febrer, tot el març i tot l'abril, doncs ens han sortit aquests resultats que tant esperàvem i estem supercontents dels nostres jugadors. Molt bé, estem contentíssims. I per això quan dic que estic enfadat amb el joc i que de vegades estic enfadat amb el resultat o que de vegades estic enfadat amb algunes coses és perquè sé i sabem que aquests jugadors ens poden donar moltes alegries potser aquest any no ens les han pogut donar totes, però sí que quan aquests nanos tinguin 25, 26, 27 i portin molts partits jugats a tercera i potser algun se'ns escapa i se'n va a una segona catalana, doncs tota aquesta feina que estem fent ara sortirà llavors i estarem supercontents de que nosaltres hi puguem ser.
Clar.
Sí, sí, molt contents, molt contents.
Ara a l'onzena posició i amb 37 punts, ara ja sí que podem dir que la penya es queda tercera catalana.
Sí, 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 des del 12 d'agost només en Carlos i jo quasi creiem això, però ara ja pot dir quasi tothom que sí que es queda tercera catalana amb un grup super, super, super difícil, super complicat com ha sigut el grup nou, però que com som així nosaltres també una mica especials i tal, i sempre tenim objectius, encara tenim tres objectius per acabar la temporada, que els hem dit a l'equip a dintre vestuari que els hem de complir perquè queden quatre jornades. Hem fet l'objectiu primordial del club, de la part directiva que porta aquest primer equip de la penya barcelonista, que era mantenir la categoria, l'hem fet, falta de 5 jornades, i ara tenim més objectius. Els objectius no són quedar-nos en 37, nosaltres amb en Carles vam proposar que arribaríem al voltant dels 50 punts a tercera, que era un objectiu molt, molt difícil d'assolir, cada vegada que anàvem passant les jornades ho veiem més complicat, però encara queden 12 punts, i si guanyem els 4 partits cosa molt difícil, però si els guanyem ens anem als aquests 49 punts, que tampoc no estaven bogis quan ho pensàvem. Per tant, que queden encara objectius per complir, no s'acaba la temporada, volem guanyar els 4 partits, aquest dissabte anem al camp del tercer, que és jo per mi el millor equip que he vist en aquest grup, que és la Torreta, i a més a casa seu, i llavors els altres 3 últims partits són rivals contra els de baix que es juguen al no baixar quarta. Per tant, ens queda encara molta, no molta feina, perquè ja n'hem fet molta, però sí molta, sobretot feina psicològica, de que el jugador no es pensi quan va entrenar que va passar el rato o s'està preparant pels tornejos de futbol sala, ni molt menys, sinó que està defensant un club, un equip, unes idees, i que això no para. Ens queden encara 12 entrenaments que els hem de fer a tope per seguir lluitant i competint.
Doncs molt bé, Roger, i felicitats per aquesta permanència de l'equip. Esperem que la setmana que ve doncs puguem parlar de que la penya ha puntuat 3 punts més.
Sí, sí, allà a la Torreta serà complicat, molt difícil, però ja estem treballant aquesta setmana per intentar fer no només un 11 competitiu, sinó fer tot un equip supercompetitiu a camp seu i intentar, si més no, com a mínim puntuar, fer un empat, i si pot ser la victòria, doncs perfecte, molt millor.
Molt bé, moltes gràcies, Roger.
Apa, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
I abans d'acabar el futbol, repassem la resta de resultats de les diferents categories. Comencem amb el Club Esportiu Sant Celoni. Vallès A, 2, Juvenil A, 4. Torelló, 3, Cadet A, 3. Vallès, 6, Infantil B, 2. Oar Vic, 3, Alaví A, 7. Finsó B, 9, Prebenjamí A, 0. Cornellà, 2, Veterans, 5. Jugats diumenge, Cirera, 4, Cadet C, 3. Cardedeu, 5, Infantil A, 0. La Torreta, 9, Alaví B, 1. I pel que fa als partits de la penya barcelonista, Pla d'en Buet, 2, Juvenil B, 2, Cadet A, 3, Santa Eulàlia de Ronçana, 2, La Torreta, 2, Infantil B, 1, Alaví A, 4, Poniente, 0, Alaví B, 9, Ametlla del Vallès, 1, Benjamí A, 6, Vic Riu Primer, 3, Benjamí E, 8, Molletens, 4, Benjamí B, 7, Finsó B, 1, Benjamí C, 1, Cardedeu, 5, Sant Feliu de Codines, 8, Femení, 7, jugats diumenge, Infantil A, 3, Escola de Futbol del Ripollès, 1, Alaví D, 0, Vilanova del Vallès, 2, Alaví C, 8, Vigues, 1, Benjamí, 2, Palau Solità i Plegamans, 2, Prebenjamí A, 6, Canovelles, 0, Lliçà de Vall, 0, Prebenjamí B, 1, i per últim, Prebenjamí C, 4, Palau Tordera, 1.
Moment pel bàsquet ara al pòdium. I és que aquesta setmana el sènior masculí s'ha imposat a la pista del Foment Deportiu Casanenc per un ajustat 55-57. Amb aquesta victòria, els de Sant Celoni s'han assegurat quedar en quarta posició del grup 4 de segona categoria i disputar la promoció d'ascens. La setmana que ve, el Sant Celoni tancarà la fase prèvia de la competició rebent l'Arbúcies, segon classificat. El sènior femení, per la seva part, no ha pogut superar a casa el Club Bàsquet Roser. Les salonines han perdut 57-69. Amb aquesta derrota, el Sant Celoni queda en 15a posició, empatat amb el 14è, primer equip que evita el descens directe. Podem saludar el coordinador del Club Bàsquet Sant Celoni, Àlex Pérez, per comentar els resultats de la jornada. Bona nit, Àlex.
Hola, bona nit.
Victòria del sènior masculí per 2 punts. Com valores el partit?
Bueno, la veritat, molt positivament, perquè a part de la victòria a una pista complicada i amb un rival que la primera volta ens havia guanyat a casa, certifica matemàticament estar classificats per disputar la fase d'ascens de Primera Catalana. Per tant, doble satisfacció el del partit, una pista complicada, i el de la certificació matemàtica per poder disputar la fase d'ascens.
En què ha millorat l'equip per poder guanyar un equip que us va guanyar a casa i que heu aconseguit imposar-vos a casa d'ells?
Bueno, la veritat és que l'equip, hi ha diversos motius, hi ha un tema mental, l'equip està ficat i il·lusionat amb aconseguir la fita de poder-se classificar, els resultats quan són bons i la dinàmica és positiva, doncs tot ajuda. I jo penso que realment en tenim molt més clar cada un on pot aportar, i després amb la motivació i l'extra de la mentalitat d'estar amb aquesta dinàmica, amb aquesta il·lusió de poder aconseguir una fita com aquesta.
I de cara a la promoció d'ascens, us dona molta confiança aquesta victòria tan apretada?
Bueno, la promoció d'ascens la tenim assegurada, no està així assegurada la quarta plaça, ja que podríem inclús quedar tercers, amb la qual varia molt aquesta opció, varia amb el possible rival que et pogués trobar, inclús quedant tercers, el millor doncs, evitar inclús i certificar l'ascens directe, perquè bueno, depèn de tots els resultats i de tots els tercers i quarts dels altres grups. El que està clar és que més enllà d'aquesta victòria, el que et dona moral és haver aconseguit estar al grup de dalt, estar competint els partits i evidentment, doncs, si a sobre els partits que se't posen complicats tens aquesta fortuna i aquest saber estar, doncs evidentment dona aquest plus de tranquil·litat i de seguretat per com a mínim afrontar allò que et pugui venir.
I la setmana que ve rebeu l'Arbúcies, que és el segon classificat, que m'imagino que serà un rival difícil. Com encareu el partit?
Un rival molt complicat, un equip molt compensat, un equip amb molt bona dinàmica, sobretot aquesta segona volta, un equip realment amb jugadors de qualitat a totes les posicions i molt sòlid, i que evidentment doncs vindrà a certificar aquesta segona plaça, i ja que no hi hagi cap possible resultat ni cap carambola que el faci no optar a la segona plaça que li dona l'ascens directe a Primera Catalana. Per tant, un partit complicat, amb un bon rival, amb bons jugadors, i bueno, que també ens donarà el nostre nivell de poder competir partits així i poder arribar amb la màxima intensitat possible als possibles partits de la fase que ens podem trobar.
Bé, canviem de tema ara i parlem del sènior femení, que aquesta jornada ha perdut, però tot i així, com va anar el partit?
Bueno, el partit, la primera part amb resultat molt proper, cap diferència voltada, amb intercanvis de cistelles, amb la qual cosa doncs, la mitja part bastant igualada, i la sortida del tercer quart del Roger doncs va obrir escletxes, jugadores doncs que tenien clar on ens podíem fer mal, pujant una miqueta el seu ritme ofensiu i defensiu, i a partir d'aquí doncs es va obrir la diferència, que tot i així doncs la vam anar retallant, però que no va ser possible arribar a retallar-la del tot.
I després de la derrota, el Sant Celoni queda en 15a posició. Les jugadores estan afectades de cada les dues jornades que queden? O encara creuen en la possibilitat de...
Home, jo, és el mateix que et dic abans, amb el masculí, les dinàmiques i els ànims ajuden, evidentment, doncs, si els resultats són positius, són favorables, doncs això és un plus, un estímul més, però bueno, penso que bueno, tenim aquests dos partits depenem de nosaltres, no directament, però està clar que ara mateix estem en fase, en posició de descens, per Bàsquet Average amb el Torelló, i que guanyant un dels dos partits, o intentant guanyar un dels dos partits, tornem a deixar per sota el Torelló. Per tant, jo crec que estem amb el deure de creure, amb el deure de treballar i intentar competir aquests dos partits, competir la Lliga fins a l'últim moment, i com a mínim no ser dels dos equips que ens donin el descens directe, sinó com a mínim allargar una miqueta més les opcions de poder mantenir-nos en aquesta categoria.
I la setmana que ve, en aquests dos partits que us queden, visiteu la pista del Granollers, que és 8è classificat. Què n'espereu del partit?
Bueno, doncs una miqueta el que s'espera, el que es denomina partit de rivalitat regional o derbi, no? Un partit amb un equip doncs, que està en molt bona dinàmica, que fa setmanes que té la permanència assegurada, i doncs, una miqueta fidels al seu joc, a la intensitat, a jugar molt bé sense pilota, a circular molt bé la pilota, a buscar els seus punts forts d'aquelles jugadores que tenen de referència, amb la qual cosa això ens implicarà un gran esforç defensiu, estar amb alerta màxima amb totes aquestes opcions que busquen i que s'han trobat molt bé, i intentar doncs, aquest partit que no es trenqui i aquest plus de necessitat i d'ambició que hem de tenir, doncs que ens pugui ser al final favorable a nosaltres i intentar doncs, jugar amb això. No? El partit no serà gens fàcil, però bueno, et diria que mirar que l'objectiu sigui competir-lo i que al final ens puguin més les nostres ganes i la nostra il·lusió de treure'l que no la seva, perquè realment doncs, ells necessitat no en tenen cap.
Doncs Àlex, moltes gràcies per atendre'ns i esperem escoltar-nos la setmana que ve amb victòries contra l'Arbúcies i el Granollers.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
En categories inferiors només hi ha hagut dos partits disputats a casa amb els següents resultats. Preinfantil femení 59, Club Bàsquet Igualada 51. Júnior femení 37, Claret 38. Ara arriba al pòdium l'espai dedicat al futbol sala. Aquesta jornada, el Baix Montseny Futbol Sala ha aconseguit una victòria que el situa a un pas de l'ascens de categoria a Primera Nacional. La victòria ha estat a domicili contra el Futbol Sala Lliçà per 1-2. Amb aquesta victòria, els salonins han aconseguit situar-se en segona posició quan només falta una jornada per acabar la Lliga. La propera jornada, el Baix Montseny rebrà el Seniscle A, de ser classificat i sense res en joc. Si el Baix Montseny Futbol Sala aconsegueix la victòria, aconseguirà certificar l'ascens de categoria. Podem saludar en Víctor Berenguer, entrenador del Futbol Sala Baix Montseny, per comentar la victòria a Lliçà. Bona nit, Víctor, i felicitats per la victòria.
Hola, bona nit, gràcies.
M'imagino que deveu estar molt contents pel resultat aconseguit.
Sí, la veritat és que sí, perquè va ser un partit molt difícil. Hem marcat un gol en cada un minut i bueno, va costar molt perquè bueno, ells també van dir bé i bueno, va costar, però bueno, contents.
Bé, el partit va ser amb pocs gols. M'imagino que es devia notar que els dos equips us hi jugàveu les opcions d'ascens.
Sí, el partit va ser molt igualat, sobretot al principi, la primera part, vam acabar amb 1-0, amb una jugada desgraciada per nostra. I, bueno, la segona part, la dinàmica del partit va continuar igual, però bueno, nosaltres vam tirar endavant, vam anar a apretar i, bueno, vam tenir sort. En veritat, no, sí, vam jugar bé, ells també vam jugar bé, però al final la sort decanta cap a un cantó cap a l'altre i aquesta vegada va acabar cap al nostre cantó.
Creus que us...
De manera, estic content pels nanos perquè ho han deixat tot. I...
Creus que us van beneficiar jugar un partit amb pocs gols com va ser?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí perquè, a més, com jo ja us vaig dir, bueno, cada partit és una final i compti més s'acosta aquest final, diguéssim, nosaltres, bueno, una mica, tenim una mica que hi ha pressió, no? Que hi ha pressió de perdre i, bueno, si ells haguessin marxat amb un parell de gols d'avantatge, jo ens hauria costat molt més. I, bueno, nosaltres intentem defensar bé, que no es facin gaire gols i, bueno, intentar aprofitar les nostres contres i és el que vam fer i va sortir bé.
I ara em deies que cada partit és una final per vosaltres i la setmana que ve sí que ja teniu la gran final de la temporada contra el Seniscle. Com
sí,
està l'equip?
Bé. Home, l'equip està molt motivat, potser tot massa extra motivat. Aquesta setmana haurem de baixar una mica aquesta motivació. Però bé, molt contents perquè, bueno, era el que volíem. O sigui, volíem arribar al final depenent de nosaltres mateixos i això és el que hem aconseguit. A partir d'aquí, doncs, diumenge, un altre final i també tenim l'avantatge d'aquesta setmana juguem en diumenge. Llavors hi haurà un parell de resultats que ja sabríem. Llavors, inclús no jugant al partit, podíem haver pujat. Però, bueno, cal esperar resultats que facin els altres i, bueno, i nosaltres igualment, com sempre, sortir a intentar guanyar el partit i ja està.
Doncs Víctor, moltes gràcies per acompanyar-nos al pòdium i ens escoltem la setmana que ve, aquesta vegada aquí a l'estudi de Punt 7 Ràdio i esperem que per poder explicar que l'equip ha pujat de categoria.
Molt bé, gràcies. Una petita cosa volia dir. Aquesta setmana juguem diumenge a les 12, al pavelló 11 de setembre i bueno, animem a tothom que vulgui venir a pujar i animar l'equip, pues, que estarem encantats.
Doncs feta la crida queda.
Molt bé.
Bona nit.
Vinga, bona nit.
I obrim el bloc de poliesportiu parlant de la segona edició de l'Ultrabike que ha tingut lloc aquesta setmana passada a Sant Celoni. Va ser una prova de més de 22 hores amb aproximadament uns 80 escrits, dels quals 60 van ser els que van acabar la prova. Aquest any hi havia una novetat, hi havia dos circuits, el circuit pro i el circuit d'aventura. Pel que fa al circuit pro, constava de més de 225 quilòmetres que passava doncs, pel Montseny, Collsacabra i les Guilleries. A destacar doncs, els guanyadors en categoria individual, el primer classificat, en Joan Ribossa, amb un temps de 13 hores i 43 minuts, seguit d'en Dani Llorenç, que va arribar un quart d'hora més tard, i en Jordi Prieto, que va arribar doncs, a Sant Celoni aproximadament a 6:45 de la tarda. Pel que fa a l'altra prova, que era la prova d'aventura, els guanyadors van ser l'Eduard Barcelona, que va arribar a Sant Celoni després de quasi 7 hores de prova, seguit d'en Joan Pons, que va ser el segon classificat, i el tercer classificat va ser en Francesc Pasqual. Pel que fa als equips, van ser tres els equips que van aconseguir arribar en un temps rècord. El primer va ser l'equip format per en Jordi Sánchez i en Pere Parés. En segona posició va arribar en Roberto Bernal i en Baldomero Gavilán. I per últim va arribar en David Merino i en Carlos Aroca. Pel que fa al pòdium femení, només van ser dues les úniques noies que es van atrevir a fer aquest circuit de 120 quilòmetres. En primera posició va quedar la Sílvia Vinardell i en segon lloc la Montse Mollet. L'últim biker en arribar va ser quasi bé 22 hores després de la sortida des de Sant Celoni i va ser el mataroní Xavier Maimí.
I en atletisme, el passat 3 de maig es va disputar a Mataró el Campionat de Catalunya de Relleus. L'equip del Club Atletisme Sant Celoni, format per Pol Vilert, Claudi Gómez, Marcel Gual i Pol Casals, varen aconseguir la medalla de bronze en el relleu 4x60 metres en categoria alevi masculí. També hi va participar l'equip alevi femení en el relleu 4x60 metres una altra vegada. L'equip format per Júlia García, Paula Sobirana, Èlia Morist i Clàudia Mullaví va assolir la novena plaça. La colla de geganters de Sant Celoni va aconseguir el passat 26 d'abril córrer la Intermont Trail Walker de Girona. La prova constava de 100 quilòmetres d'Olot a Sant Feliu de Guíxols i es corria amb equips i per finalitats solidàries. La colla de geganters la va completar en 18 hores i 45 minuts, a més amb el mèrit afegit de portar els gegantors 100 quilòmetres de la prova. Per parlar d'aquest èxit dels geganters ens acompanya en Jordi Deumal i en Francesc Deulofeu, dos dels corredors de la Trail Walker. Bona nit als dos.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Bé, la primera pregunta és obligada. Esteu ja refets dels 100 quilòmetres?
Bé, jo sí que ho estic de refet, no sé si el Francesc ho està.
Sí, sí, jo també, m'he recuperat.
De moment recuperats i molt il·lusionats.
Perquè vosaltres ja teniu precedents en córrer grans proves, com per exemple la Marató de Barcelona, que la vau fer amb la Maria del Puig, però la idea de fer una cursa de 100 quilòmetres, com surt?
Bé, totes les idees surten de recollir doncs, els comentaris de la gent, i les idees moltes vegades surten d'un grup de gent que compartim un espai de caminar, de córrer i d'anar conjuntament, tant amb el Francesc com amb molta gent. Doncs hem fet moltes mogudes d'aquestes i precisament aquesta va sortir perquè era una cosa d'ajuda humanitària, no? I van potser aparcar una mica el que era el món de la marató, el món una mica més professional, i anar al món una mica més d'ajuda humanitària. Jo diria que és una mica... És això, no, Francesc?
Sí, és una mica el que va passar i després era sumar les dues coses, no? El repte, no? La il·lusió de fer alguna cosa que se surti de lo normal, no? Amb els gegants i en aquest cas, pues, a més, participar econòmicament i socialment amb una entitat, amb una ONG com és Intermont, no?
I recordeu el moment concret en què surt la idea i la reacció que vau tenir?
Bé, el moment concret és un moment en el que estem un grup de gent i ens estem doncs, plantejant de fer alguna cosa diferent del que havíem fet. El moment és un de tants moments, és a dir, els moments concrets comencen quan algú comença a parlar del tema i llavors això es posa damunt de la taula i a partir d'aquí s'agafa en sèrio. Segurament les coses quan es fan no ens en recordem de com va ser el primer moment moltes vegades, perquè a vegades es diu com una anècdota, es diu com ho podíem fer, fins que no s'agafa que es posa sobre la taula i es diu anem a fer-ho, que això potser va ser farà al voltant d'un any, és quan ens vàrem trobar i vam dir hi ha aquesta proposta i què us sembla? Al principi sembla descabellada com totes, però si tu la mesures bé, la rumies, la treballes, te n'adones compte que és possible.
De fet, clar, són projectes i són propostes que requereixen molt de temps perquè cal una preparació física, cal una sensibilització, una mica que tot el col·lectiu, que tots els companys i companyes doncs, ho vagin assumint, ho vagin assimilant i bueno, es va treballant a poc, no? Però clar, al darrere aquí hi ha una activitat física important que requereix un entrenament, una preparació, però si no tampoc no és possible, tant cal temps sí. per planificar-les, no?
I a part del que comenta el Francesc, a part del tema físic, que tenim que tenir els que anem a fer la cursa, hi ha un tema de logística que està al darrere, que és la que moltes vegades no la veiem, però si no fos per ells, això no ho podríem fer-ho mai, perquè hi ha un treball logístic molt important i que gràcies a ells també podem arribar on estem arribant.
Doncs anem per pams i primer m'agradaria saber com us prepareu per córrer 100 quilòmetres, que es diu aviat. Quina és la preparació física que vau seguir?
Això ho deixo al Francesc. Jo parlaré de la logística. Si
bé, de fet, no tots els quilòmetres els van fer corrent. És a dir, no ho tenim comptabilitzat. Almenys jo no ho tinc comptat. Jo calculo que aproximadament hauríem córrer a l'entorn dels 30 quilòmetres. Aproximadament, però... En fi, com que van haver-hi trams que corríem, trams que caminàvem, tornàvem a córrer, algun tram llarg de córrer de més de 10 quilòmetres, altres trams més curts... Jo
sí, pot ser més...
Podria
sí.
ser que aproximadament féssim això. De fet, crec que no ens la vam plantejar mai com córrer-la tota, perquè, en fi, realment això era molt, molt complicat, però sí que volíem fer-la amb un ritme alt de caminar, mixta córrer-caminar, i la preparació... Pues clar, és una preparació de... En fi, jo personalment pues, intentava 3 dies a la setmana com a mínim anar a córrer, has d'anar augmentant el nombre de quilòmetres que fas cada setmana per anar augmentant el que en diuen volum, no? És a dir, més preparació, però aquí cadascú es va preparar com li va semblar, no? No hi havia una preparació conjunta, ens vam trobar alguns dies, que això ho pots explicar tu, no?
Sí. Bé, ens vam trobar alguns dies a les pistes i portàvem el gegantó per habituar-nos no solament al córrer, sinó al fet de portar un gegantó, perquè córrer sense res o una motxilla amb 2 o 3 quilos és una cosa, però portar un gegantó que fes al voltant de 30 quilos i a mesura que vas fent quilòmetres vas portant aquell mateix pes i que sembla que cada cop pesi més, evidentment ens hem d'anar habituant. Llavors ens trobàvem a les pistes al matí, molts diumenges, i allà doncs fèiem la nostra preparació. I el que deia el Francesc, cada un sabia com estava i cada qual apretava, perquè són 100 quilòmetres, però molt que preparis són 100 quilòmetres i això no t'ho té ningú. És dur, és molt dur, però és el que hi ha i la veritat és que es va fer.
Perquè a més, ara em deies que ho vau haver de fer amb el gegantó a coll, que com has dit pesa 30 quilos. Això què ho va suposar per vosaltres? Suposo que devia ser un afegit molt important a l'hora de tenir en compte la preparació i encara un repte tan gran com aquest.
Sí, una colla de geganters, si no porta un gegant, un gegantó, una geganta...
Per l'origen i l'identitat.
Per la seva identitat. Evidentment som la colla diferent, no? Perquè l'altre dia recollíem molts comentaris de la gent que avançàvem durant el recorregut, de la gent que ens veia passar, de la gent del poble i de tothom. Però per nosaltres portar el gegantó és una cosa afegida i que moltes vegades, independentment de què el portem o no, fins i tot anem més de pressa portant el gegantó que sense anar amb el gegantó. I vam veure un seguit de comentaris que va recollir un company nostre, de gent que deia: quins collons que teniu, quina colla més imparida que sou, d'on sou, qui el porta, no sé si sí. alguns més d'aquests que...
Bueno, la gent amb qui compartíem trajecte o que ens adelantàvem o que els adelantàvem nosaltres, doncs els sorprenia veure doncs, el que significa el gegantó, com deia el Jordi, de 30 quilos, però no, si no arriba als 4 metres poc li deu faltar, sí. passa dels 3 i mig segurament, no? Clar, moure aquest volum, a part del pes, moure el volum... És complex, de fet, alguns a vegades els hi fa gràcia provar-ho i t'ho demanen a algun altre equip. Puc agafar-lo? Puc pujar-lo? Llavors, clar, quan l'agafen i el porten una estona i el deixen, llavors se n'adonen del que estem fent realment. No? Llavors, flipen el doble, el que diem, no? Perquè, clar, és provar-ho, te n'adones de l'esforç físic que representa continuadament, tot i que érem una bona colla de persones, però clar, són molts quilòmetres de fer-ho.
Perquè m'imagino que el gegantó us el devíeu anar tornant.
Sí, el gegantó és una de les preguntes que ens feien tots. El gegantó, qui el porta? I nosaltres fèiem la broma. No, si el porta sempre aquest, el que el portava, per dir, és una promesa que ha fet i vol fer els 5 quilòmetres. En plan de broma, no. El gegantó el porta una estona un i una estona una altra, i cada un el porta el temps que ell es troba a gust. És a dir, ha de pensar que quan el deixa té que seguir caminant o corrent. Per tant, vol dir que quan un porta el gegantó ha de pensar que quan fa el relleu el que ve a darrere agafarà el gegantó i anirà a la mateixa o més o menys velocitat que ell, però que ell ha de continuar. És a dir, que ens el anem tornant i cada un ha de pensar que quan el deixa ha de continuar caminant o corrent per estar dintre del grup. Evidentment és així.
I abans, Jordi, em parlaves de la part logística de tota aquesta prova. En què va consistir?
Bé, la part logística, tant amb aquesta o la logística de qualsevol moguda, de qualsevol cosa, de qualsevol entitat, és aquella feina que no es veu i que ja és... De què consta la logística? Doncs que hi ha un grup de gent que durant un temps han estat mirant sponsors, han estat buscant gent que ens ajudi per temes de menjar, han estat buscant les furgonetes, els cotxes que puguin venir, han estat fent els grups de la gent que ens vol ajudar i per repartir-nos pels esforços, han estat mirant quin material ens fa falta o no ens fa falta, i aquesta gent, doncs, des del primer moment que vam parlar-ho fins al dia que vàrem arribar, els vàrem tenir allà. Això és la tasca que veiem al món de l'esport, quan veiem gent assentada en una banqueta, uns que juguen i uns que estan a la banqueta. Els que estan a la banqueta han fet una feina prèvia, i els que juguen, doncs nosaltres diríem que és una mica el mateix. I aquí, doncs, jo podria afegir-hi que, com a col·lectiu, una vegada més, abans ho comentàvem amb el Francesc, que hem estat tots una pinya, hem gaudit molt, hem patit molt, ens ho hem passat molt bé, i la veritat és que aquestes experiències és molt complicat d'explicar-les perquè les has de viure.
És així. Sí.
Perquè, a part, el que hem d'explicar és que per córrer aquesta cursa, abans, prèviament, vau haver de fer una recaptació solidària que ha anat destinada a Intermón. Quan vau recaptar al final?
Vam superar els 1.700 euros, ara no recordo els picos, sí. Però crec que... Oi, Jordi?
1.700, sí.
Sí, sí. És a dir, Intermón marca un mínim de 1.500, és a dir, cada equip, que són equips de 4 persones, han de fer una aportació econòmica de 1.500 euros, i la manera de fer-ho, doncs, és realitzar activitats al seu municipi o a la seva empresa, no? que els hi permeti recollir aquestes quantitats, no?
Sí, o sigui, que la prova és un instrument per fomentar la solidaritat.
Ah, exacte.
I a més, una cosa que em comentes, els equips eren de 4 persones, però jo, amb fotos i tots, hem vist que hi havia més de 4 persones acompanyant-vos. Sembla que la colla es va volcar amb tots vosaltres, no?
Sí, aquí aprofito per donar les gràcies a l'organització de la Tai Walker, perquè nosaltres, quan vàrem plantejar d'anar amb el gegantó, érem molt conscients de que hi ha un grup de 4 que la fan, però necessitàvem un grup de gent que ens donés un cop de mà a l'hora de portar el gegantó, perquè el gegantó, a part dels 4 que van fer tot el recorregut, va haver-hi gent que ens va ajudar per portar el gegantó, però si no, pràcticament podríem dir que és impossible que 4 facin 100 quilòmetres tots 4 amb el gegantó. I l'organització ens va dir que allò és una via verda, una via oberta, i com molt bé has dit, Pol, si veus fotografies o imatges de televisió que han sortit, a vegades veus 8, 10, 12 persones de la colla amb aquella camisa blava que ens deien els pitufos, perquè esclar, veien el gegant i tot un grupet de gent a darrere del gegantó, pam, 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 i ens deien els pitufos, ens deien aquell grup de gent d'on sou, de Sant Celoni, que gràcies a que l'organització ens va donar carta blanca per poder-ho fer, vàrem poder fer tot el recorregut i vàrem poder gaudir de tota aquesta moguda.
I a part del suport de la colla de geganters que us va acompanyar durant tot el trajecte, també vau tenir suport popular de més gent, oi?
Sí, evidentment. Nosaltres, quan vàrem ja estudiar de fer el recorregut, plantejàvem la possibilitat que durant diferents trams poguéssim caminar, i la prova és que després de dinar i a mitja tarda, doncs algunes dones nostres i mares de nens que venien per allà a acompanyar, doncs varen fer durant molta estona el recorregut acompanyant-nos amb el gegantó. És a dir, tant podia venir la mare d'un nen que tenia 7 i 8 anys com el pare d'un acompanyant, com els nens que venien a nosaltres. Això una mica encara ho feia més popular, no? Perquè d'aquesta manera una mica que fèiem un treball de colla i donàvem a conèixer que la colla com a colla, doncs, no tenia cap porta tancada, que tothom hi podia venir i podia participar amb nosaltres.
I tot i el suport de la gent, hi va haver algun moment que creguéssiu que no podríeu acabar la prova o que vau dir, escolta, tu, jo ja n'estic fart de caminar o córrer i vull deixar-ho aquí?
Jo crec que no hi va haver-hi. Jo no recordo cap moment que això passés. Jo recordo que van ser molt durs els últims 30 quilòmetres, perquè a més va ploure.
I vent.
I va fer molt vent. I llavors portar el gegantó plovent i amb vent, que se te l'enduia perquè feia un vent important, jo crec que va ser el moment més difícil de tota la cursa i bé, en fi, vam ser capaços amb l'esforç de tothom perquè una mica fas pinya, no? L'equip, el grup, t'empeny, no? T'ajuda, t'han sortit butllofes, estàs escaldat, et fa mal aquí, et fa mal allà, ja no pots, però el grup pot, no? I com que el grup pot, vas continuant, no? I sempre hi ha aquella persona que en aquell moment va passar, no? Que va agafar el gegantó, una persona que venia una miqueta més de refresc i pam, 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 ens va ajudar de manera important en aquell punt concret, no? Però és el, no sé, jo, sí, és el grup el que... Jo no recordo un moment de feblesa.
Jo com ho diu el Francesc, no el recordo. Evidentment, aquesta colla nostra, la gent que, com el Francesc, o gent que ens ha vingut moltes vegades a donar un cop de mà, ha vist que si tenim alguna cosa és una capacitat humana d'ajudar-nos, una força d'entendre que és un treball d'equip, una manera de viure doncs, aquest esforç conjunt. Dir-ho aquí ara en un moment és molt complicat, però jo resumiria aquell moment del silenci que s'escoltava el vent quan portàvem 80 quilòmetres caminant, quan el vent des del tros de Cassà de la Selva Llagostera, que veies el campanar de Llagostera a 4 o 5 quilòmetres i el vent no parava, no parava, i l'únic que senties era el plàstic que anava rebotint amb les gotes de la pluja i l'aigua que anava caient, i tu estàs dient, si n'he fet 80, només me'n falten 20. És a dir, i tots dèiem el mateix, ningú deia res, però aquest silenci, aquell del plàstic que va fent i aquell treball d'equip resumeix l'esforç i resumeix les ganes de que aquest col·lectiu, dintre d'aquest Tiger Walker és ajuda humanitària i és un grup de quatre, nosaltres érem un grup de més de quatre, però que al moment de portar el gegantó vàrem treballar amb un equip impressionant i vàrem arribar plovent a Sant Feliu, vull dir que això... Són paraules majors, però és així.
I bé, i aquest treball en equip arriba un moment que es culmina, que és amb l'arribada. Què vau sentir després de 18 hores corrent i tots els dies d'esforços anteriors?
Bé, jo parlo per mi, el Francesc dirà la seva, i suposo que cada un pot dir la seva, com totes les fites. Quan tu ja portes gairebé un any pensant en què vols fer això, portes un any intentant recollir uns diners, intentant que el grup vagi sòlid, que el grup vagi compaginat i que senzillament vas a fer una fita d'equip intentant assolir aquest repte de fer 5 quilòmetres, doncs quan arribes, tot aquest esforç i tota aquesta sensació de que estàs ja fet pols, queda en un segon terme. Quan arribes, doncs t'alliberes, et deixes anar i l'únic que fas és contagiar la teva il·lusió a tota la resta de la gent i senzillament escriure una vegada més el nom de Sant Celoni, el nom de la colla, perquè hem assolit una cosa molt important. No sé si el Francesc pensa una mica el mateix. Ell venia d'una etapa complicada personalment que havia hagut de resoldre uns, ja ho sabem tots, uns temes ja que personals i que va fer un esforç i tinc que dir-ho perquè ell no ho dirà, però ara li deixo que ell segurament hagués fet tot 100, però vull dir que va haver-hi un moment puntual que un company nostre a Girona va tenir un problema de respiratori i el Francesc, com a metge, com a persona que portava tot el tema de botiquín i això, es va quedar amb ell perquè en aquell moment es tenia que quedar amb ell i ell ho va tenir molt clar que es quedava i va dir aneu, jo em quedo, i va fer tot menys aquell tram de Girona a Cassà perquè un company nostre estigués allà. És així, no? Jo...
Bueno, és la feina d'equip, no? És amb un grup ens repartim a vegades una mica les responsabilitats, és tan important els que portaven l'avituallament i que ens els anàvem trobant amb la furgoneta i portant tot el que necessitàvem, o la persona, el Jordi, que portava l'autocar, o algunes persones que no hi van ser aquell dia, perquè no els era possible, però van formar part de l'organització tots els dies previs i van participar. A mi em va tocar pues, això, no? Pues, per la meva tema més professional, pues, jo vaig dir, el tema botiquín ja me n'ocupo jo. I, en fi, un company es va trobar malament, el vam tenir que assistir, el vam tenir que atendre, per sort tot va anar a la mar de bé i finalment va poder acabar fet l'últim tram, el va poder fer, no? En fi, sí. La veritat és que jo també recordo l'arribada amb... En fi, és com un alliberament, no? És una sensació de satisfacció, una mica tots ens abracem, és un moment molt càlid, molt, molt bonic, i un moment en què et deixes anar, no? Tot aquell dolor que tens, dius, bueno, ara ja no hauré de fer dues passes més, no? Sí. Eh? Tot i que queda en segon terme, que és veritat, però també hi és aquesta sensació, de, bueno, uah, és un moment molt, molt, molt dolç, molt, molt, molt bonic.
Perquè m'imagino que durant tota la cursa anècdotes i moments especials en deu tenir moltíssims. Si m'haguéssiu de destacar algun, quin em destacaríeu?
No sé, jo recordo això, dos o tres persones que van voler provar de portar el gegantó, no? I una miqueta el van portar durant una estoneta i quan el van deixar, és a dir, cara d'espant, no? De dir, hosti, aquests tios estan tocats de l'ala, portar això no ho faran, és impossible, no? I aquesta mateixa gent que ens anàvem adelantant, no? I te'ls trobaves al final, me'n recordo, doncs va dir, bueno, el vols tornar a portar? Dir, no. Yes. No? Recordo, per exemple, això, no?
I com que ja n'hem viscut tantes, però aquesta vegada l'estar dintre de Catalunya i el fer una moguda dintre de casa nostra, jo em quedaria amb la cara de moltes famílies i de molts nens i de molta gent dels diferents pobles que passàvem, de mirar una cosa que creguin que no hi era i tornaven a mirar com ho han dit. Sí que és veritat que estic veient, és a dir, gent que està al camp, treballant al camp, o gent que està jugant al pati de casa, que veu una persona jugant amb un grup de gent, com ho han dit, aquest gegantó també està fent la Trike Walker. Una cosa que ell ja fa dos o tres anys que la veuen a passar per allà i potser ara mateix em ve al cap el moment que, bueno, Francesc no hi era, però que ara m'ha vingut, perquè m'ha vingut ara mateix, quan vàrem passar pel centre de Girona, a la plaça de la Independència, que estava a plena tope, eren les 8 de la tarda del dissabte, estava impressionant, estava maquíssima, plena, i la gent feia la tertúlia, els porxos i fent la xerrada, i tot un moment donat, quan que vam haver de creuar tota la plaça per buscar la via verda que passa per Girona, es va trencar aquest silenci amb aplaudiments i te n'adones que dius, alguna cosa estem fent ben feta, que la gent aplaudeixi i que passant per allà la gent es fixi en tu.
M'imagino que devia ser una experiència molt especial per vosaltres. I bé, després d'aquest gran repte que heu aconseguit, us en plantegeu algun altre?
El Jordi segur que en té al cap. No, més d'un.
Doncs a veure, Jordi, si ens en pots explicar algun.
Sí, no, mira, ara farem una aturada. Ara penso que ens toca estar a casa nostra, ens toca estar a Sant Celoni, i ara farem una aturada i ben bé el que farem... no ho sé, però vull dir, ara treballarem per el que és la mainada, per el que és la gent gran, per el que és el poble, per el que és la festa major, per el que és la fila d'entitats i per el que sempre hem fet, no? I evidentment, a títol personal, jo puc dir que tinc coses al cap, però ara potser és molt precipitat dir-ho, però dintre de Sant Celoni penso que ens mereixem una mica explicar a tota la gent el que fem, ja ho saben el que fem, que tornin a tocar els gegants els nens, que es tornin a tocar nosaltres, que es vegin, i potser un repte que està pendent, i aquest sí que està pendent, és el de pujar a la Pica d'Estats. Aquest és el repte que tenim pendent, ho vàrem intentar crec que l'any 2000, més o menys, 2000-2001, i vàrem arribar fins al segon llac, i és una cosa que ens va quedar pendent, perquè és una pujada maca, i jo diria que aquest és un repte que ens queda pendent, pujar la Pica. Però, evidentment, com dèiem abans amb el Francesc, quan en surti algun, de veritat que vindrem aquí i us ho direm, perquè ara és molt precipitat dir-ho, perquè no en tenim cap més. És a dir, de coses parlades n'hi ha moltes, però quan sigui realitat, vindrem i us ho direm que és realitat.
I aquí estarem encantats de rebre-us. Doncs bé, Francesc, Jordi, moltes gràcies per haver vingut al pòdium a explicar-nos la vostra gesta. I estarem pendents dels pròxims reptes de la colla de geganters de Sant Celoni. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Molt bé, gràcies, bona nit.
I arribem a la part final del programa repassant l'agenda del proper cap de setmana, dies 10 i 11 de maig. En futbol, aquest cap de setmana jugarà a casa el Club Esportiu Sant Celoni amb els següents partits. Dissabte, en 9:15 del matí, Benjamí A. Mollet. A 9:15, pre-Benjamí A. Vilanova del Vallès. A les 11 del matí, a la Via A. Granollers. A 1:45 del migdia, Infantil A. Vic Riu Primer. A les 3 de la tarda, Cadet C, Canovelles, i a la tarda, a 5:45, el sènior masculí rebrà a casa el Vilamajor. Pel que fa al diumenge, a les 10 del matí, l'Alaví B s'enfrontarà al Caldes de Montbui. A les 11 ho farà el femení contra el Sant Jaume dels Domenys. A la 1, el Cadet A s'enfrontarà a la Torreta i per acabar la jornada de diumenge, a 4:45, l'Infantil B jugarà contra la penya blaugrana de Gualba. En bàsquet, la jornada començarà a les 9 del matí amb el partit del premini masculí contra el Minguella. A 11:15, el cadet femení s'enfrontarà al Tordera. A la mateixa hora ho estarà fent el cadet masculí contra el Manlleu. Seguidament, a les 12 del migdia, l'infantil masculí s'enfrontarà al Cabrera. I a la tarda, a les 6, el júnior masculí s'enfrontarà al Premià de Dalt A. I per acabar la jornada de dissabte, a 8:15 de la tarda, el Sot 21 masculí rebrà a casa el Sant Adrià. Pel que fa al diumenge, un únic partit a les 6 de la tarda, on el sènior masculí s'enfrontarà al bàsquet Arbúcies. I en futbol sala, el cadet jugarà a la pista del Martorelles dissabte a les 2 del migdia. Pel que fa als partits a casa de futbol sala, seran el diumenge el Sot de les Granotes, a 10:15 del matí l'infantil s'enfrontarà al Cardedeu i a les 12 del migdia el sènior masculí jugarà al pavelló 11 de setembre contra el Sant Iscle. I fins aquí el nostre pòdium d'avui. Recordeu que si voleu tornar-nos a escoltar només cal que entreu a www.sansaloni.cat/ràdio i si ens voleu enviar qualsevol tipus d'informació relacionada amb l'esport saloní només cal que ens envieu un correu a podiumsansaloni@gmail.com. Res més, ens veiem la setmana que ve. Bona nit.
Bona nit.